Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons.
I 11 minuts, i amb aquesta sintonia ens indica que avui ens visita la Jessica Sotodossos, la cap de musicals de Cugat.cat, per parlar de ritme santcugatenc. Jessi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Avui amb convidats i tot, no?
Avui amb convidats. Però primer et porto... Te'n recordes aquella entrevista que vam fer amb la Patricia Denó, directora musical d'aquestes visites nocturnes al monestir acompanyades de notes musicals?
Sí.
Moltes d'elles amb segell santcugatenc. Doncs avui et porto un dels músics que precisament és el protagonista d'aquest divendres. El vaig entrevistar l'altre dia. I ell és el Daniel Claret.
L'escoltem.
Aquest divendres, a partir de 9:15, el silenci del monestir parlarà més que mai de la seva història. Divendres es fa la tercera visita de nit amb notes musicals amb la temàtica d'indumentària medieval Com vestien els monjos, que culminarà amb un concert de violoncel amb obres de Bach i Brutons a mans de Dani Claret. Aprofitem, doncs, per conèixer aquest músic que tant té a veure amb Sant Cugat. Hola, Daniel.
Hola, bon dia.
Parla'ns del teu inici, molt relacionat amb la teva família. Com comences en això de la música, que ara és la teva feina?
Bé, doncs, tenint els dos pares violoncel·listes, ells em van, com que els fa tan feliços ser músics, diguem, em van posar un instrument a les mans, com tots aquells quan són petits, diguem, tenen 5 anys. Em van demanar què volia tocar, la meva mare m'ha explicat que ella volia que toqués la viola, però jo, al tocar ells el violoncel, vaig decidir pel mateix instrument que tocaven ells, i així vas creixent. Ells no em van fer classes regularment fins ja bastant avançada la meva edat, diguéssim, perquè quan ets molt petit, si no, no diferencies massa el pare del professor, però coneixien molt bé el terreny i llavors sabien amb quins professors podia funcionar la cosa, no?
Són uns guies de luxe,
de
no?
Luxe, total.
Parlem del Lluís Claret i l'Anna Mora.
Sí.
Per tant, ells sabien per on guiar-te, per on anar a estudiar, i de quina manera et van guiar?
Bueno, en tots els moments de quan estàs estudiant necessites un moment donat potser un canvi de professor, o seguir amb aquell professor, o buscar algú que s'adecui més al que tu necessites, i ells coneixent doncs, l'entorn, doncs, és més fàcil de guiar, coneixent com ensenyen la gent, diguéssim.
En el món de la música és molt important on heu escollit estudiar, amb qui heu escollit estudiar. Sí. Parla'ns una miqueta de com van ser els teus primers passos.
Sí, vaig tenir la primera professora que vaig tenir va ser la Sylvie Reverdy, que és una cel·lista, perdó, una cel·lista que va ser alumna del meu pare, francesa que corre per aquí, toca l'orquestra d'Andorra. Després vaig anar tenint, després l'Eulàlia Sobirà, que també és una pedagoga de les millors que hi ha a Catalunya i al món, m'atreveria a dir. I després vaig estar bastant de temps, 4 anys, amb l'Iñaki Etxepare, i després de l'Iñaki ja vaig decidir als 17-18 anys dedicar-me al violoncel. Llavors va ser quan el meu pare va dir, doncs, si vols, faig classes. Vam estar 2 anys molt intensius amb una classe que ell tenia aquí a Sant Cugat.
I per tant, aquí sí que vas diferenciar...
I aquí sí que ja va començar lo serio, diguéssim.
Vas veure el teu pare de professor.
Sí, sí. Llavors, a partir de llavors, sempre tant el meu pare com la meva mare els he anat tenint, m'han anat escoltant i sempre que necessito consell els hi demano.
De fet, heu muntat un trio de violoncels.
Tenim un trio de violoncels, això sí.
Ben curiós.
Més o menys aquella època vam muntar un trio que vam tenir força concerts en aquell moment, vam anar a tocar a Itàlia, vam anar a tocar a Japó, vam anar a fer a França, i de tant en tant anem fent coses, ara una mica menys, però anem fent coses. Sí,
com és tocar amb els teus pares?
Bé, bé, molt bé. Com... menys conflictiu del que pot semblar des de fora.
Ho feu, ho heu fet sovint, sempre a casa?
Tocar junts?
Tocar junts?
El trio de violoncels, i a més quan la meva germana tocava el piano, havíem fet una obra que és el Requiem de Popper, que els cel·listes la coneixen molt, però no és massa coneguda, per tres violoncels i piano. I llavors fèiem el concert, i una de les peces del concert, era l'última normalment, era sortir a la meva germana del públic, l'Aina, i tocàvem una cosa tots quatre junts, que això ja la gent li encantava.
Ja era a nivell familiar, la sí. Música a nivell familiar. I com decideixes dedicar-te a la música? Recordes aquell punt de dir, va...
Sí, jo vaig, això, acabat d'estudiar amb l'Iñaki, vaig, no sabia massa si llançar-me ja, tenia 16 anys, és aquella època que no saps massa què, i si no m'agradava el violoncel, m'agradava doncs, la física, m'agradava una cosa així, tirant cap a ciències, i vaig fer batxillerat tecnològic, de fet. I enmig batxillerat, recordo començaments de segon o així, que sí que m'agradava, però que no... Va ser una mica per descartar-ho, no? Per a cap on tirava més... I a veure que m'agradava més la música ja ho vaig tenir clar, diguéssim.
I vas decidir, vas anar al Liceu de Barcelona?
Vaig estar amb el meu pare aquests dos anys, després vaig entrar al Conservatori del Liceu, vaig fer el superior amb el Peter Thiemann, que és un alemany que està fincat aquí a la Floresta, i després em vaig anar a Alemanya a fer un màster de dos anys, que vaig acabar fa dos anys ara a l'estiu.
Ets molt jove, ja has passat per diferents orquestres, de fet com a solista col·labores i has col·laborat amb diferents. Parla'ns una miqueta del que tens ara entre mans. Com a professional de la música sempre teniu diferents orquestres, diferents formacions.
La cosa així més estable que tinc és el... Bueno, soc primer violoncel solista de l'Orquestra Càmera Musical, que és una orquestra que té com a seu al Vendrell, que aquest any fa la temporada vinent, celebra 10 anys. Jo fa 3 que hi estic, vaig començar a anar-hi el meu últim any de màster a Alemanya, anava i venia bastant. Això és una cosa, després amb l'ONCA, amb l'Orquestra d'Andorra, col·laboro més o menys regularment. I després hi ha altres orquestres, no? L'Orquestra del Penedès, la Jorquestra, i ara recentment he anat a col·laborar amb l'Orquestra del Liceu de Barcelona, també. Ha sigut una experiència molt maca. I això pel que fa a orquestres, diguem, no me'n voldria deixar cap, però... potser algun em deixo.
Per tant, no pares, no?
No, massa, no.
Assajos, vius entre Sant Cugat i Andorra, ets sí. Andorrà, però vius molt aquí a Sant Cugat també.
Aquí a Sant Cugat faig bastanta vida, sí. I a part d'orquestra, doncs vaig tocant també cambra, tinc un parell de pianistes amb els que toco també habitualment.
Vas fent diferents bolos.
Vaig fent diferents bolos. Tenim un quartet de violoncels, també, amb el meu cosí Jordi, i amb el José Mor i el Marc Galobardes.
Sandarancelo.
Sandarancelo Quartet, sí. Que ara tenim... Aquest any tenim força concerts, tipus 9 o 10 concerts hem fet ja.
Déu-n'hi-do, sou a la família molts professionals de la
sí.
música.
Sí, sí.
No sé si quan us reuniu... aquesta és una pregunta d'aquelles tòpiques que us deuen fer moltíssim, no?
Si
no què feu? Feu un concert? A casa, no. Quan us reuniu?
No és que... Sí, quan ens reunim per Nadal, així, que és quan hi som tots, no parlem de tot, eh? No és ni molt menys monopolitzat per la música. No, ja en tenim prou durant l'any.
És la pregunta obligada.
Sí, ja l'entenc, que la feu, però...
Per cert, ara estem escoltant Schumann. Però al concert d'aquest divendres hi haurà Bach i Brutons.
Sí. Tocaré la tercera suite de Bach, diguem, de les 6 que té, que és una suite que... tinc la sort de poder tocar bastant, m'agrada molt, és molt extrovertida. I després ja toco una sonata de Salvador Brotons, que justament ahir vaig estar amb ell treballant-la una mica, que em digués...
Déu-n'hi-do, no? Quin luxe!
Sí, va ser fantàstic, perquè ell, clar, qui millor que ell per comentar-te, no? Que si tens algun dubte, o això què vol dir, o això aquí, més això, més allò... I va estar molt bé, és una sonata que dura, sí, un quart d'hora, 4 moviments... Té una escriptura que a mi m'agrada molt, molt semblant a Shostakovich, que és un compositor que a mi també m'agrada molt.
Per tant, contundent.
Sí, molt rítmic, amb molts timbres diferents, i també els moviments lents molt sentits. És una obra molt, molt maca.
Ens ha dit la Patricia Denó, que és la directora musical de tot aquest cicle, sí, de notes musicals al monestir, aquestes visites nocturnes, que a més ho feu en un espai maquíssim pel que fa a l'acústica.
Sí, al claustre de Sant Cugat. Sí, sí, hi he anat. De fet, els meus pares van ser directors d'aquí del festival d'estiu, que es feia al claustre. I l'acústica, tots els que hi tocaven i diuen que és fantàstic, tant des de l'escenari com des del públic, no? També vaig anar a sentir el Jordi quan va tocar l'any passat. I la veritat és que, clar, pels músics és un gran avantatge tocar en un lloc on et sentis...
I amb bona acústica.
Sí, sí, sonorament
que no sempre,
acompanyat.
No sempre us ho trobeu. No, a més, vosaltres necessiteu sonoritats molt específiques.
Que ressoni una mica. Que ressoni una mica és ideal. Que passa que, clar, avui en dia es toca molt a teatres, que amb les cortines això s'asseca molt, llavors la sensació no és tan bona, però no... Ja ens apanyem, eh? No.
Projectes de futur. No sé si tens alguna cosa entre mans, algun projecte, participar en algun concert.
Així, immediat, ara al juny, ara mateix, diguéssim, tinc això d'aquí a Sant Cugat, després amb un pianista, amb el Néstor Bayona, estem fent la integral de les 5 sonates de Beethoven repartides en 2 concerts. Llavors, aquest any n'hem fet 3, l'any que ve en farem 2... Les hem partit en 2 concerts perquè fer-ne 5 en un concert és una mica massa.
És massa carregant, no?
Bueno, per nosaltres.
Per vosaltres és...
D'aquí un temps, diguéssim. Això és una cosa. Llavors també amb l'altre pianista amb el que toco, amb l'Àlex Ramírez, també hem tocat molt habitualment i ara és possible que engeguem un trio amb piano com a formació estable, cambrística. Ens trobem ara al juny per assajar i veure com...
Per tant, tens diferents projectes.
Sí, diferents projectes, això és fantàstic.
Que aniran naixent, sí, i veient la llum els propers mesos.
Sí.
Doncs, Daniel Claret, moltes gràcies per venir a Cugat.cat, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, breument, que ha estat segurament molt més intensa, i molta sort per aquest concert d'aquest divendres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, acabem d'escoltar el Dani Claret parlant també de la futura proposta de les visites de nit amb notes musicals. Divendres, deies?
Divendres, a partir de 9:15 comença la visita guiada, que té un cost de 15 euros, però al final ell estarà allà posant notes musicals. Ens ha explicat, per exemple, que tocarà peces de Brutons i que l'altre dia va estar comentant amb ell cosetes, o sigui que és tot un luxe. Mm-hmm. Per tant... aquest divendres a partir de 9:15.
Doncs aquesta és la proposta que us fem arribar des del Sant Cugat a Fons, que no deixa de banda la música, ni les notes, ni el directe, perquè ara continuarem parlant.
I ara posem un punt poètic, que la música no deixa de ser poesia també, però en aquest cas, amb el convidat que porto avui, ell des de l'inici de la seva trajectòria ha estat molt lligat a la poesia musicada. De moment et porto aquest record a Gabriel Ferrater perquè contextualitzem una miqueta per què parlarem d'ell.
El 27 d'abril de 1972, el poeta Gabriel Ferrater se suïcida als 49 anys a la seva casa de Sant Cugat. Ferrater havia estat professor de lingüística i crítica literària a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva obra poètica, una de les més originals en català del segle XX, elaborada entre els anys 1960 i 1966, és força breu, ja que consta de només 3 llibres: De nus est pueris, Menja't una cama i Teoria dels cossos. Tota la seva poesia va ser recollida en Les dones i els dies. Ferrater vivia a la Rambla Ribatallada, al costat de l'escola Santa Isabel. La directora teatral Dolors Vilarasau ens acosta al personatge.
Era un senyor que de vegades anava amb colons vermells, que anava amb pantalons texans, que portava sabates esportives, moltes vegades vestia amb un jersei de coll alt, i era, o sigui, ens agradava molt a totes les noies doncs, veure passar aquest personatge que era ni més ni menys que el Gabriel Ferrater.
El seu nom s'associa amb certàmens de poesia com el de Sant Cugat i el que convoca Òmnium Cultural al Baix Camp.
Sant Cugat a fons.
Havia per telèfon una rialla trista de pura...
Bé, doncs ens hem posat en context, com deies, Jessi, i serà qüestió de donar pas i presentar el nostre convidat, no?
Estem escoltant un altre poema musicat del Joan Artigas. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Bon dia.
Perquè això de música a poesia ha estat molt present tota la teva trajectòria musical. Després en parlarem, però de moment, com no teníem cap peça de Gabriel Ferrater musicada, li hem dit porta la guitarra i ens ho fas en directe, i ara el tenim aquí preparat. Comencem i després ens expliques el perquè d'aquesta poesia i dels 10 poemes que has musicat de Gabriel Ferrater, et sembla?
Molt bé.
Quin luxe.
La persiana no del tot tancada com un esglai que es reté de caure a terra. No ens separa de l'aire, mira sobre 37 horitzons rectes i prims, però el cor els oblida sense enyor. Se'ns va morir la llum que era color de mel i ara és color d'olor de poma. Que lent el món, que lent el món, que lenta. Que lent el món, que lent el món, que lenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquella cambra, me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers que són paletes. Manca una casa, la mansana canten. I avui no el sento cridar, riuen. I avui que callen em fa estrany que lentes les fulles roges de les veus que incertes quan venen a colgar-nos adormides. Les fulles dels meus besos van colgant els recers del teu cos i mentre oblides que l'ena el món, que l'ena el món, que lenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra, me l'estimo molt. Altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos ven al fons. El cos recorda encara, tens la pell mig del sol, mig de la lluna. Que lent el món, que lent el món, que lenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra, me l'estimo molt.
Sant Cugat a fons.
Sola barcelonina, on s'esbocina com Guardiola, de consells savis, àurees monedes que de mos llavis, si no m'ho vedes, si no m'ho vedes, ixen errats i sense empats. Si la veïna té més que tu, vaga fin o penjoll que lluny. Em pren i digues a ses amigues, no sap ningú d'on treu les misses i així els aquises. Per tu sola barcelonina, on s'esbocina com Guardiola, de consells savis, àurees monedes que de mos llavis, si no m'ho vedes, si no m'ho vedes, si generats.
Joan Artigas, en directe, avui amb aquest poema, La cambra de la tardor?
Cambra de la tardor.
Cambra de la tardor. Un dels poemes importants.
Per mi, un dels poemes més significatius, perquè té molts ingredients. De la
parla
poesia,
del temps, no? El temps
de l'amor i del pas del temps,
que són dos temes,
són dos temes més recurrents
de,
no? I estan imbrincats en el mateix poema, i és un poema que ja em va arribar molt i que al que li he dedicat unes quantes setmanes fins que vaig trobar la melodia, el ritme adequat i el clima. És un poema que necessita un clima determinat.
Jo crec que l'has sabut transmetre,
sí.
Eh?
Sí, perfectament.
L'has trobat?
Enhorabona.
Bueno, a vegades no sempre hi ha sort, perquè això de la creativitat és complicat, eh?
Joan, com es treballa quan et poses davant d'una poesia? Com es comença a crear aquest clima que dius?
Jo, d'entrada afronto els poemes com un aficionat a la poesia i deixo que el poema m'arribi, el llegeixo una vegada, dues vegades, tres vegades, el deixo, a la setmana següent torna, i al final arriba un moment que no se sap per què, a còpia de llegir-lo i de passar estona amb ell, que sembla que estigui parlant d'una altra cosa, no?
Però passes
estona, el vas coneixent, i al final arriba alguna cosa, t'arriba alguna melodia, agafes la guitarra, agafes una melodia, després la deixes, veus que no funciona, i llavors et comences a ficar en el lío de compassos, i al final, si hi ha sort, surt alguna cosa. Però hi ha poemes, hi ha algun poema de Gabriel Ferrater que... És que se m'ha resistit, no un.
No has pogut amb ell.
Diversos, no he pogut.
No s'ha deixat.
De moment, he perdut alguna batalla, però la guerra encara no. Però alguns són complicats perquè tu potser tens unes expectatives o t'has fet el poema, te l'has imaginat d'una manera i la música no arriba, i aquí queda en stand-by. He tingut poemes en stand-by anys i anys. De vegades.
Has passat per Pere Quart, per diferents poetes...
Sí, per Salvat Papasseit, per Foix, també, per Foix...
Per
Salvador Espriu, sí.
Per què Gabriel Ferrater, ara?
Perquè Gabriel Ferrater era un repte. El primer poema que jo vaig musicar de Gabriel Ferrater fa igual 40 anys. Tenia 19 o 20 anys tenia, i era quan començava la música, començava a llegir poesia i era quan començava a posar música, que se'm va ocórrer dedicar una part del meu temps a posar música a poemes. I va sortir, ostres, que va sortir ràpidament, un poema molt curt, Úter. Ostres, tal, mira que bé, no? Que fàcil i tal. I aquí se quedó. I no vaig ser... Bueno, ja em van interessar uns altres poetes i ho vaig deixar perquè realment és complicat. Necessita, per part també del músic i de la persona, una maduresa que jo no tenia quan tenia 18 anys, no? I, clar, el viure a Sant Cugat des de fa 18 anys ha fet que a poc aquest repte m'hagi obsessionat fins que el juny de l'any passat, després d'un any de pràcticament no tocar la guitarra, després del que vaig fer d'Espriu, de l'Espriu i companyia, 100 anys, vaig passar un any en blanc, pràcticament, de no fer res, i el juny de l'any passat vaig dir, ara, ara o nunca, i vaig començar tot l'estiu, la tardor, vacances, Nadals, caps de setmana... I a poc a poc, van anar sortint els temes, van anar caient les cançons, i fins que he arribat a aquesta desena de poemes. De moment, jo crec que ja està tancat, però, bueno, com dic, hi ha algun poema allà que resisteix,
que
igual encara, a un le hinco el diente, com es diu en castellà.
Em corregiràs, però el Gabriel Ferrater parla de coses sovint molt quotidianes, molt, sí. Podrien ser actuals, amb l'erotisme,
sí.
Amb...
Però utilitzant un llenguatge que de vegades és difícil de transmetre. Aquest era el repte, el que la música i la meva veu aproximés els poemes a la gent, no? Perquè de vegades llegeixes un poema de Ferrater i a la primera dius, i aquest home què ha volgut dir, no? Poemes que costa hasta trobar-los la rima. De vegades té, hi ha unes rimes internes, però era una persona que no es preocupava de la rima, sí de la mètrica, i d'aquí he pogut vaig trobar el punt on entrar a la poesia, a través de la mètrica. Utilitza els decasíl·labs d'una manera magistral, i això va molt bé per la música, perquè llavors el ritme el vas trobant, i a través de la mètrica he arribat a molts poemes.
Aquest any, el dia 27, es va commemorar el 43è aniversari de la seva mort. Es va fer una tertúlia amb amics, amb sí. Marta Pessarrodona. Contínuament va sortint el nom a Sant Cugat de Gabriel Ferrater. Tenim la biblioteca. De quina manera contextualitzaràs la teva música a Sant Cugat? Ja teniu plans? Teniu algun directe? L'altre dia vas fer un directe, no?
El dia 27, al lliurament dels premis de poesia de Gabriel Ferrater, doncs vaig presentar al principi, entremig i una mica cap al final, doncs vaig presentar ja quatre d'aquests poemes. Un és el que he cantat avui aquí en directe, i altres tres poemes, els que ara pensava que podien ser més significatius, no ni millors ni pitjors, sinó els que ara mateix estaven cuinats i amb els ingredients necessaris, no? I bé, doncs, de moment la primera prova va ser molt positiva per mi com a cantant. Em va acompanyar Sergi Sirvent, que és una garantia tenir-lo al costat com a pianista. I ara, doncs, la idea és a la tardor presentar-ho aquí a Sant Cugat. Ja veurem en quin marc, es digui festival de poesia o qualsevol, ja, això ho hem de veure. I un cop estigui presentat, doncs la idea és enregistrar-ho. Ja veurem de quina manera, segurament amb una cosa d'aquestes modernes, que com es diuen, crowdfunding, no, això del micromecenatge.
Bercami, sí.
Bercami, sí, alguna cosa tinc en ment, doncs cap a la tardor, doncs amb un micromecenatge, doncs a veure si cap al Nadal doncs ja pogués estar enregistrat. És el que em fa més il·lusió de la vida en aquests moments, és poder tenir això.
I com els vestiràs? No només aniràs tu amb la guitarra i amb la teva veu, penses també amb un piano, amb diferents instruments?
Sí, com... vull comptar amb el Sergi Sirvent, vull comptar amb el Pau Domènech, clarinetista i saxofonista i flautista. Vull comptar amb un contrabaixista que no sabem qui pot ser, però podria ser el Fernando, que ja ens ha acompanyat alguna vegada. I un percussionista, que potser és un percussionista de Sant Cugat, encara estic en converses, però segurament seria aquesta la formació, no? És a dir, un pianista, un clarinetista, contrabaixista i un percussionista. Si la cosa va bé, doncs anirà així. I m'agradaria que en directe, que en el disc també sonés, encara que s'enregistra en un estudi, que soni molt, molt directe, que soni molt, molt proper. No, no m'agradaria posar masses floritures, sinó això que estàveu sentint ara mateix, que eren dos poemes de Pere Quart, que han sonat, es van enregistrar en un estudi a Barcelona, a l'estudi La Lletana, però ho vam enregistrar en directe, tots tocant alhora. Excepte el Fernando, que estava malalt i ho va haver de posar després, però sonava tota la música alhora, i llavors es va masteritzar i tot, però la vam tocar en directe, la vam tocar dos o tres vegades i vam escollir la millor versió, i tinc molt bona experiència, i per això també escollo músics de jazz, perquè els músics de jazz
estan molt acostumats
a tocar, a improvisar, a tocar en directe, a no, que no els espanti res, no?
Però hi ha una feina prèvia, entenc,
clar.
Molta feina, i,
sí.
I que va... et responsabilitzes tu d'aquesta feina, de dir, o deixes mal lliure a la creativitat,
sí, bueno,
dels músics?
En els assajos cadascú va dient la seva, jo tinc una idea, però en els assajos de vegades pues, surten millors idees sempre que la que tu portes. Sí, jo... Soc una persona que em deixo guiar molt per, en qüestió de música, per la gent que en sap més que jo, i aquests noms que he dit són gent que té una formació que jo no tinc. Jo soc molt autodidacta amb la música i ells no, ells tenen una formació molt més sòlida, i per tant doncs hi ha coses que jo, bueno, amén.
Carme, sembla que volies fer alguna pregunta. Per cert, tenim planificada l'any, no? La gravació en directe, o possiblement la gravació d'aquests poemes, o l'actuació en directe.
Sí.
No sé si tens pensats més poemes, si són 10, o ampliarem una miqueta el repertori.
Bueno, una mica aquest estiu acabaré de treballar amb els poemes que han quedat una mica així a mitges, però en principi crec que aquests 10 podrien formar fan un cos per si, que si no poso res més, la cosa ja quedaria. Si surt alguna cosa més, doncs benvinguda. El deixarem participar també.
I per últim, que queda poqueta, et preguntaré sobre altre projecte que tens aquí a Sant Cugat, Xeris Band, no sé com està la cosa. Continueu assajant?
Continuem, amb totes les dificultats pròpies d'haver-se d'ajuntar 6 persones, cadascú amb el seu treball, amb els seus problemes, no? Però sí, continuem i estem treballant, continuem treballant en versions. Ara darrerament pues, hem incorporat a les versions a Supertramp, ja teníem Queen, ja teníem Pink Floyd, i anem treballant una mica en aquesta línia, fent la música que també ens agrada. Jo sóc un nouvingut a aquest tipus de música, perquè ja veieu que el meu estil és molt més de cantautor, però sempre he dit que a Xeris Band ha sigut un banc de proves per mi i on he picat pedra, he picat molta pedra, i en la música s'ha de picar molta pedra i veure de noves fonts, perquè si et quedes només en lo teu pues, crec que és molt, la visió és molt parcial, no? I a mi pues, m'ha donat aquesta visió del rock, del pop rock, que jo no tenia, no?
Déu-n'hi-do, allà teniu per escollir de diferents versions.
Sí, sí, sí.
Joan, doncs magnífic. Hem començat amb música en directe.
Fantàstic. Encantat.
La Carme s'ha quedat aquí relaxada.
Sí, de veritat és que sí, l'has deixat. No és que m'hagi adormit, però m'he quedat super en un stand-by.
Prenc nota de que aquests poemes eren...
Jo, que sóc bastant profana en el món de la música, t'he de dir que trobo que el tema que ens has tocat en directe, amb la música que li has trobat, s'ha ajustat molt bé. Pel meu entendre.
Pues moltes gràcies.
Sí, sí, la veritat, i veig que és un tot terreny,
sí.
El Joan que fa...
Autodidacta, però Déu-n'hi-do. Doncs Joan, moltes gràcies per venir, com sempre.
A vosaltres, que sempre m'acolliu magníficament.
Gràcies. Gràcies, Jessica, molt bon dia. El cel dels crematoris de Alemanya, el que demà acompanya, el cel dels crematoris, volava el cap de la companyia. Sant Cugat a fons.